Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Jo volia ser presentador d'Esports COPE. Hola, família, què tal? Bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. A França ha començat la campanya Dembélé Pilotador. Publica l'Equip una enquesta realitzada a la població francesa sobre qui mereix guanyar la Pilotador, i guanya Dembélé amb el 44% dels vots. Mbappé i Yamal empaten amb el 21%. Han votat 1.000 francesos d'entre 18 i 75 anys, i home, que el 21% de francesos hagin votat per Lamine Yamal, jo diria que ja és molt. Si fas l'enquesta Canaletes, el resultat seria un altre. Hem de recordar que per la Pilota d'Or voten 100 periodistes dels 100 països amb millor rànquing FIFA, i diria que el planeta futbol aquesta temporada amb qui ha al·lucinat ha estat amb Lamine Yamal, no tant amb Dembélé. Un altre debat és si seria bo que ja amb 18 anys recent fets Lamine Yamal guanyés la seva primera Pilota d'Or. La gala el 22 de setembre a París. Veurem qui guanya aquest pols. El de la selecció polonesa l'ha guanyat Lewandowski. Ha dimitit el seleccionador, o l'han fet dimitir després de l'enfrontament amb Lewandowski i de la derrota davant Finlàndia. Va dir Lewandowski que mentre estés aquest seleccionador no tornaria a la selecció, doncs ara ja pot tornar. I avui anirem a Colòmbia, a Barranquilla. D'allà és Luis Díaz, a veure quines opcions veuen allà de que el colombià acabi jugant al Barça, com seria el desig de Deco. El Real Madrid ha presentat Alexander Arnold, lateral dret, assignat fins al 2031, i està ja només pendent de confirmació oficial el fitxatge del jove migcampista argentí Franco Mastantuono, que jugarà al Mundial de Clubs encara amb River. A l'Espanyol es parla avui de la possible compra del club per part d'Alan Pace, milionari nord-americà, propietari del Burnley. El Quique Iglesias ens dimensionarà com està el tema, i a interès, veurem si es concreta, no està fet ni molt menys. A l'Espanyol, que per cert s'interessa pel porter de l'Atlètic Club, Julen Aguirrezabala, i s'ha acomiadat del club també Sergi Gómez. El Girona sona per reforçar l'equip Ferran Jutglà, el davanter del Bruges, ex del Barça, bon element. La selecció espanyola sots 21 debuta amb victòria davant Eslovàquia per 3-2 a l'Europeu. Guanyava 2-0, li van empatar a 2, va aconseguir el gol de la victòria a l'últim moment del partit. Es va lesionar, per cert, Gerard Martín, el jugador del Barça, la mà dreta, abandona la concentració, haurà de passar pel quiròfan. A l'Oviedo del gran Santi Cazorla ja està a la final per pujar a primera, després d'empatar un davant del Granada. Avui, Mirandés Racing amb empat a 3 del partit d'anada. I el Barça femení és oficial, deixa el club després de 4 temporades. Ingrid Engen, que s'ha acomiadat en una emotiva carta. El seu destí serà l'Olympique de Lió. En bàsquet, el Real Madrid s'emporta el primer partit de la semifinal davant Unicaja, 99-81. Atenció, que es fusionen el bàsquet Girona i l'Uni Girona. Després ens dona detalls l'Albert Díez, i trucarem també després a Pito. Demà el Barça de futbol sala es juga a Palma la classificació per la final de la Lliga. Arrenca també avui el US Open de golf. Avui comentarem la jugada del nostre debat amb el Dani Senabre i el Jordi Blanco, i les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem si tornaríeu a intentar anar per Nico Williams. Esteu votant que sí al 72%, que no, que ja ha passat aquest tren, al 28%. En clau Espanyol us preguntem si és una bona opció per la porteria Julen Aguirrezabala. Esteu votant que sí al 73%, que no al 27%. I en clau Girona, si seria una bona opció Ferran Jutglà. Esteu votant que sí al 75%, que no al 25%. Héctor García està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori. Passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a llevar...
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Yeah.
Passen 10 minuts de les 3 de la tarda i aquí arrenca l'Esportscope d'avui dijous i ho fem abordant l'actualitat del Barça amb l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Que tenim diversos noms sobre la taula. Aquest matí s'han passat per la ciutat esportiva Cubarsí i Fermín. Cubarsí deu ser després d'haver fet les proves de selectivitat, no?
Segon dia de Bau, amb bones sensacions, em diuen des de l'entorn de Cubarsí, pels que estiguin preocupats per com li van les notes o com li estan anant els exàmens, per exemple, el Víctor Navarro, que em pregunta constantment. Després veurem si té la nota de tall per inscriure's a la universitat i a la carrera que li interessi. I avui, doncs, ha anat a la ciutat esportiva i després de fer els primers exàmens van a jugar a pàdel i també Fermín López s'ha passat per les instal·lacions del Barça acompanyat de la seva parella.
Què pot passar amb Fermín aquesta temporada? Perquè intransferible, pel que sembla, no és, no?
Diríem que el titular és que no és intransferible. Alliberat de la sub-21, avui se l'ha vist a les oficines, al club. Ja fa uns dies Miguel Rico va dir al Partidazo que no descartéssim una venda dolorosa i apuntava un nom, el de Fermín López. Doncs bé, a mi pel que m'arriba al club, insisteixo, dic al club, no dic Hansi Flick, parlo del club, estarien oberts a deixar-lo sortir per una suculenta oferta econòmica, i és que Fermín és un dels jugadors que no són titulars indiscutibles en Flick, que evidentment té més bon cartell al futbol europeu, per tant, encara queda moltíssim de mercat, però és un dels noms que segurament anirà sortint en les properes setmanes.
Molt bé, i sort a Cobercí en la selectivitat i tots, a tots els estudiants que estan passant aquests dies pel tràngol.
Totalment.
És un tràngol. També sortirà Iñaki Peña, falta veure on.
Traspassat segur aquest estiu, els seus agents esperen que el Barça li posi un preu simbòlic o que fins i tot li donin la carta de llibertat. Només li queda un any de contracte i Flick no compta amb ell. Tenia dues opcions sobre la taula que eren bastant possibles, però ara sembla que pràcticament estan descartades. Una era el Celta, l'altra el Galatasaray, on recordaràs ja va jugar cedit, però es veu difícil perquè els dos clubs ja s'han mogut al mercat, s'estan movent els clubs del mercat molt d'hora per reforçar-se amb dos porters que serien titulars. Per tant, Iñaki Peña el que vol ara sí és anar a un equip on parteixi com el porter número 1 i valorarà propostes a Espanya i també a l'estranger, però en principi no seran ni Celta ni Galatasaray.
També sortirà Pablo Torre, però el Barça no vol que es desvinculi del tot, no?
Deco el vol tenir ben controlat. La sub-21 se l'aprèn, aquest europeu sub-21, Pablo Torre s'ho pren com un aparador per trobar el millor destí possible. Ha acabat molt decebut aquest any amb el poc protagonisme que ha tingut en Flick i té la decisió presa ja des de fa setmanes. El Barça el vol cedir, però no perdre el control, per tant volen opció de compra i si no és així, perquè el club que ve a buscar-lo és un club important i volen que la compra sigui obligatòria, és l'entorn de Pablo Torre, el que sí que posaria el Barça com a condició és un percentatge d'un futur traspàs.
Per no perdre el control sobre el futbolista. I Héctor Ford?
Es vol quedar, no es planteja canviar d'aires, diu que és molt jove, que té 17 anys, que té molt potencial i creu que pot créixer molt al costat de Hansi Flick i a més en els últims partits de la temporada ha sentit que podia ser més important i que podia explotar tot el potencial que té dins, s'entén molt bé i és molt bon amic de Lamine Yamal i en aquella banda dreta creu que pot tenir molt recorregut i prefereix almenys quedar-se fins al mercat d'hivern.
Ens queda algun nom, Gerard Martín, potser que estan arribant ofertes per ell, no?
Ha abandonat la sub-21 perquè s'ha lesionat el dit de la mà dreta, arriben ofertes de la Premier perquè és un futbolista que al final Hansi Flick ha posat a l'aparador, li ha donat la titularitat. Ho ha fet bé, és un jugador que el Barça no veuria amb mals ulls traspassar, seria benefici totalment total i absolut, i el Wolverhampton, que ja saps que és un dels clubs que controla Jorge Méndez, un dels agents que té molt pes al Barça, hauria preguntat per ell, el club, si arriben ofertes a partir dels 15 milions d'euros, les escoltarà.
Molt bé, i estava cantat que l'amic Lewandowski guanyaria el pols, davant del seu seleccionador.
Ha sortit vencedor de la guerra, de la batalla amb el seleccionador Mikel Probierz. Aquest dilluns, Lewandowski llançava una bomba a les seves xarxes socials que renunciava a Polònia mentre seguís l'entrenador al càrrec, després que uns dies abans li traies la capitania. Doncs bé, no han passat ni 72 hores, Joan. Comunicat del seleccionador presentant la seva dimissió. Diu que és la millor decisió possible pel bé de la selecció nacional fer un pas al costat en aquesta situació actual, on l'estrella no hi vol estar mentre ell sigui l'entrenador. Des de la Federació Polonesa van intentar mediar entre Lewandowski i el seu entrenador, però el davanter polonès va dir que no, s'hi negava rotundament, o ell o el seleccionador finalment han escollit l'estrella, el màxim golejador de Polònia, amb la perspectiva del Mundial 2026 a l'horitzó.
Sí, sí, si està aquest home jo no torno, doncs ja pot tornar amb la selecció de Polònia Lewandowski.
Xavi no el volia... I qui va sortir?
També Xavi, sí, sí. És mal enemic, eh, Lewandowski.
És mal enemic, és veritat que només hi queda un any de contracte i Flick seguirà una temporada més, per tant no crec que es trobi en aquesta situació delicada al Barça, però no m'agradaria ser enemiga de Lewandowski, a mi no m'agradaria.
Gràcies, Condis.
Adéu.
Muy bien, Héctor, muy bien elegido el tema de Shakira, que es de Barranquilla, y a Barranquilla anem ara. D'allà també és Luis Díaz, l'estrella del Liverpool. Anem a Barranquilla, anem a Colòmbia per parlar amb Mike Fajardo, que és company de RCN. Mike, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo cordial a toda su audiencia. Un placer tener la posibilidad de compartir con todos ustedes.
El placer es nuestro, Mike. Queremos preguntarte por Luis Díaz y empezaría preguntándote un poco por la percepción que tenéis en Colombia. Si tenéis allí la sensación de que Luis va a seguir en el Liverpool o que podría cambiar de equipo este verano.
Bueno, de acuerdo a lo que el diálogo y la manera como enfocó la rueda de prensa ante la pregunta de los comunicadores en la previa del partido de Colombia frente a la selección del Perú, que él fue invitado por el técnico, por el profesor Néstor Lorenzo, a participar en la conferencia de prensa. Él dejó entrever que esperaba mejores condiciones salariales, un reajuste en su contrato que lo vinculaba hasta el próximo año con el Liverpool, pero que había aceptado dialogar y que sus empresarios estaban dialogando y que por primera vez hablaba en público que sí, que había cierto interés del Barcelona, que... todo dependía del Liverpool, que estaba cómodo, la parte profesional que manejan los jugadores, la estadía allí, pero que si no se daban las condiciones buscaría la posibilidad de mejorar, de incrementar lo correspondiente a su trabajo, y creo que la etiqueta de lo que ha hecho frente a Argentina indica que estamos ante uno de los mejores jugadores del mundo, un goleador de la... clasificatorio mundialista, el tercer goleador del Liverpool, campeón con ese cuadro, y ante una nueva generación que tiene el Barcelona, pues creo que es como algo atractivo también para el jugador, para Lucho Díaz, que ante todo es un hombre muy humilde, un hombre muy centrado, un profesional íntegro y un jugador de primera línea que lo hemos disfrutado en Barranquilla, porque aquí nació... En la segunda división, en el Barranquilla, y posteriormente alegró el corazón de los fanáticos del Junior, el equipo de la primera división de esta sección del país.
Sí, sí. Yo también, Mike, tuve la sensación, escuchando sus declaraciones antes de los partidos con Colombia, que es verdad que él dejaba la puerta abierta a escuchar a otros clubes, pero que si el Liverpool le hacía una buena propuesta de renovación, que yo tuve la sensación también de que seguramente seguirá allí, ¿no?
Sí, sí, uno puede tener la sensación, pero él también... siente que su trabajo, que lo que él ha producido, lo que ha sido su presencia allí, todavía no está dentro de la escala salarial que todo futbolista pretende, que toda gente quiere, quienes están alrededor del fútbol, su familia, porque entre otras cosas, él va a contraer matrimonio el día 22, se prepara la ciudad para tener grandes invitados del fútbol, que van a estar aquí acompañando a Lucho Díaz, que con dos niñas, pues le ha dicho sí... Y ha dicho, sí, la que fue su novia, la que hoy es su compañera, sí. Y la que mañana se convertirá en su esposa. Y creo que cuando uno está pensando también en un reajuste, está pensando en su familia, en mejorar las condiciones y en proyectarse internacionalmente, porque es un jugador de primera línea, es un jugador de una gran dimensión, a quien nosotros tenemos como ídolo en el Estadio Metropolitano, y tú vas por las calles de Colombia y todo el mundo te habla de Lucho Díaz. Creo que ha quedado atrás la imagen de James Rodríguez, sin menoscabar al creativo de Colombia, lo que ha sido también un hombre que ha creído mucho en él, que lo tuvo en la primera selección indígena, que lo convocó Carlos El Pibe Valderrama, y estamos frente al don de la humildad, pero a un hombre que sabe que el futuro del fútbol es mejorar las condiciones de él y su familia.
Sí, como tú decías, es un futbolista de primer nivel mundial. El Barça tiene en esas posiciones a dos grandes jugadores, como sabes, Lamine Yamal y Rafinha, pero por sus características, Luis Díaz, que como sabes le gusta mucho a Deco, encajaría bien en el Barça, porque es un futbolista muy peligroso con el balón, tiene gol, pero además trabaja mucho.
Sí, y además es un hombre que el actual técnico del Liverpool le dio la posibilidad de aparecer como un falso número 9, de diagonales, de desequilibrio, de desborde. Cuando uno ve el gol contra... Yo, hemos visto, y no de pronto, no estoy en un estado superlativo de arrogancia y de vanidad en decir que fuimos testigos cuando jugó en el Barranquilla una vez contra Junior, un gol superior al que hizo frente a la selección argentina o en el Junior. Es un jugador de gran condición, es de esos que encara, que sabe. Uno respeta a Rafinha, respeta a Yamal, pero sabe también que este jugador, cuando se ponga la camiseta del Barcelona, si llega, es un jugador de primera, de primer nivel, y un hombre de esos que sabe a quién se va, a lo que puede ofrecer, que cree en sus condiciones, que se prepara para esto, y estamos ante, yo diría, en mucho tiempo el mejor jugador de Colombia que se ha dado en los últimos años.
La última pregunta, Mike. Hay jugadores que, por lo que sea, desde niños o siempre tienen la cabeza jugar en un equipo. Algunos piensan en jugar en el futuro en el Barça. ¿Es el caso de Luis Díaz o no especialmente?
Yo diría que sí. Él mira las posibilidades. Ahora tendrá que ser partícipe de todo lo que tiene que ver con su familia ya en conjunto al adquirir este tipo de compromiso. Pero él sabe que está en las mejores ligas. Hay que mirar algo que se dio en la vida de él. Es que cuando él salió de Junior, la oferta inicial era para River Plate, pero la gente del Junior desestimó el ofrecimiento del cuadro de la Banda Roja de Argentina. Esperaba una mejor oferta. El técnico en ese entonces, el profesor Queiroz, técnico de la selección Colombia, el portugués, le recomendó lo del Oporto porque sabía que lo proyectaba, y yo creo que ya a partir de esa proyección de llegar al Liverpool, él ve que el camino está dado para aspirar a cosas mucho más grandes en el fútbol, y a mí particularmente me parecería que encaja en lo del Barcelona. Uno sabe que depende también de que él pueda, porque él se adaptó fácilmente. Estoy hablando de un jugador que de la segunda división pasó a la primera, marcó un gol en Copa Libertadores y a los 8 días se enfrentó a Flamengo en el Maracaná y no se arrugó. Sí. Estoy hablando de un hombre que ha luchado contra la adversidad. Él es de origen guayú. Él es de una región de Barrancas, en La Guajira, donde todos son una minoría étnica. Sí. De manera que estos son hombres preparados para buscar el triunfo, para buscar el éxito, y yo creo en Díaz.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Mike Fajardo, ha sido un placer, gracias por atendernos y te mandamos un fuerte abrazo desde Barcelona,
Para ti y para todos tus oyentes, un abrazo fuerte y ojalá podamos ver a Lucho con esa camiseta. Sé que él en cualquier país del mundo, en cualquier equipo, va a dar un gran resultado, pero por el Barcelona, por el momento que vive, creo que allí puede entregarle mucho a los que somos amantes del fútbol y a los que pensamos que el fútbol debe generar alegría y debe ser un espectáculo.
Veremos, Mike. Gracias.
Ok, un abrazo.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Seguim a Esports Cope amb la segona presentació de la setmana a Madrid. Dimarts va ser Hausen i avui ha estat presentat Trent Alexander-Arnold.
Fichar por un club como Real Madrid no sucede todos los días. Es un sueño hecho realidad. Estoy muy feliz y orgulloso de estar aquí. Tengo muy muchas ganas de enseñarle mi juego a los madridistas. Pero soy consciente de que jugar por Real Madrid es una gran responsabilidad, pero estoy listo para darlo todo por el equipo y los madridistas.
En castellà. Fins al 2031 ha signat, ha estat a la presentació al Melchor Ruiz. Hola, Mel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Joan? Buena tarde.
Buena tarde. ¿Qué tal ha ido con Trent?
Bueno, bien. Nos ha sorprendido a todos en esa presentación en la que Florentino le daba la bienvenida y en la que se ha soltado sin ningún papel en perfecto castellano para decirlo ilusionado, contento, satisfecho que estaba con esta nueva aventura, este nuevo viaje, como lo ha calificado, de venir al Real Madrid. Así que bueno, día ajetreado como siempre, al igual que Hausen, primero reconocimiento médico, posteriormente esa firma del contrato, el posar con el presidente con ese dorsal número 12 que contábamos el pasado martes en el partidazo y que añadíamos ayer en el partidazo también que iba a ser el nombre de Trent en lugar de Alexander Arnold que va a llevar en la camiseta. De ahí pues se ha trasladado al pabellón de baloncesto, ha tenido lugar ese recibimiento que le ha dado Florentino Pérez, ese discurso improvisado en castellano de Trent Alexander-Arnold, y de allí acompañado con Emilio Butragueño a la sala de prensa, donde eso sí, esto ya lo ha dado en inglés.
¿Y qué principales titulares ha dejado, Mel?
Bueno, pues mira, yo le veo muy feliz, ilusionado, lo ha repetido mucho, orgulloso de poder vestir la camiseta del Real Madrid, un sueño hecho realidad. Yo le he preguntado, después de toda la vida en el Liverpool, toda la experiencia que tienes, ¿por qué ahora por el Real Madrid? Dice, bueno, pues sí, ¿qué más hay que decir? Es el Real Madrid. He crecido viendo sus tres Champions, quiero formar parte de la historia del Real Madrid y empezar ya a ganar títulos, el primero, el Mundial de Clubs. Ha mostrado respeto a Carvajal, que es la posición en la que va a ocupar él. Dice que Jude Bellingham no ha jugado ese papel tan importante como algunos podrían pensar. Le da igual jugar en el centro del campo que de lateral, está a disposición del Real Madrid. Eso sí, le gustaría seguir lanzando faltas, que es muy importante para el Liverpool, lo ha sido y espera poder serlo también para el Real Madrid. Y bueno, ha explicado por qué quiere llevar el nombre de Trent, que como te decía, lo adelantábamos anoche en el partidazo, y es que en todos sus viajes por Europa, pues uno le llamaban Alex, otros Arnold, otros Tren, y así que ha dicho, mira, lo más sencillo, que me llamen Tren, y así todo el mundo lo tiene muy claro.
Fenómeno, fenómeno. Pues nada, Mel, por cierto, lo de Mastantuono, ¿cuándo puede ser oficial?
Bueno, oficial será después del Mundial.
Después.
Ayer en el partidazo contábamos, hacíamos una conexión con un compañero argentino que decía que ya había pasado el reconocimiento médico y que iba a venir ya después del Mundial de Clubs, pero venimos contando también y creo que el otro día te lo conté
El
tema es los plazos y en función de los plazos, el Madrid quiere que venga ya para el 15 de agosto, el 14 cumple los 18, el River quiere que venga después de la Copa Libertadores. Yo creo que el plan de los plazos, si se paga todo o se paga una parte, va a condicionar, pero vamos, que va a jugar el Real Madrid, la perla argentina y casi la de mayor proyección a nivel mundial, es absolutamente claro.
Perfecto, Mel. Te mando un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Otro para ti muy fuerte.
Anem amb el debut de la selecció espanyola sots 21 a l'Eurocopa, debut amb dificultats, victòria per 3-2 davant d'Eslovàquia. Aquest primer partit ens deixa també la lesió de Gerard Martín, que ha d'abandonar la concentració lesionat. S'ha fet mal a una mà. Javi Gómez, buenas tardes.
Joan, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes. Bueno, vaya debut ayer de la Rojita y qué sensaciones más raras nos dejó el encuentro. Lo peor, evidentemente, la lesión de Gerard Martín en una acción totalmente fortuita, donde se le usó el quinto metacarpiano de la mano derecha. Hasta mañana pruebas y finalmente, y en una decisión conjunta con el Barça, se ha decidido que abandone la concentración, además por las normas, mala suerte, porque no le puede sustituir ninguno. Así que problemas para Santi Denia. Otro que se marchó sustituido fue Pablo Torre, aunque según me cuentan fue solo por cansancio. Y el partido, primera parte controlada, con dos chispazos que nos valieron para adelantarnos 0-2, y en la segunda cundió el pánico, porque en 5 minutos empató Eslovaquia y no fue hasta el 90 cuando salvamos la papeleta con un gol de Tárrega que nos dio la victoria. Así que lo mejor el más 3 y empezar ganando la Eurocopa. Y lo peor, lo de Gerard Martín y las sensaciones tan raras. El sábado que viene, Rumanía, y ya el martes cerramos el grupo ante Italia.
Perfecto, seguimos en contacto. Gracias, Javi. Ara Oliveros, agafa la seva cámara y dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia, la imatge imaginària, la porta oferint una roda de premsa per passar balanç de la temporada i respondre a les inquietuds de cara al futur. Ok, d'acord, esperem la imatge del fitxatge del Joan Garcia, però a partir d'aquí seria saludable una roda de premsa del president Laporta. Obrir l'Auditorium 1899, li traiem la pols al costat de les obres del Camp Nou i convoquem els mitjans per repassar l'actualitat i les inquietuds que es poden qüestionar a Laporta. Laporta, que és un president que de tant en tant es posa davant dels mitjans de comunicació. Les últimes aparicions van ser després d'unes nits de ressaca per lluir la Copa del Rei i la Lliga, i tot eren flors i violes i nits de luz de gas, de vistes que en un món idíl·lic eren més per Hansi Flick, que és el director de l'equip, que per Laporta. En tot cas, a aquelles entrevistes Laporta va dir que el Barça jugaria al Camp Nou a finals de setembre o primers d'octubre. I mentretant, on jugarà el Barça? Repasso el calendari. A la Lliga, entre el 17 d'agost i el 5 d'octubre es juguen 8 jornades. 8 jornades. 17, 24 i 31 d'agost, 14, 21, 24, 28 de setembre i 5 d'octubre. Molt bé, 8 jornades. I a la Champions, 2 jornades més. El 16 de setembre i el 30 de setembre o l'1 d'octubre. Torno a preguntar, on jugarà el Barça? Avui la imatge imaginària, la porta, responent en roda de premsa a aquesta i altres qüestions.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. D'aquesta i d'altres qüestions parlem de seguida el debat amb el Dani Senabre i el Jordi Blanco.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Vinga, saludem el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Hola a tots.
Bona tarda, i ens acompanya també el company d'ESPN, el Jordi Blanco. Hola, Jordi.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Està-li preocupat, Dani, amb el tema de no veucle, això del retorn al Camp Nou, no...
Ja ho veig.
Està preocupat amb les dates, l'inici de la Lliga, tal...
No m'estranya. Jo crec que no quadra gaire res. Tenim moltes ganes de que arribi el dia, però entre les justificacions d'un i les altres i els càlculs, jo crec que tots sabíem que això aniria per molt més llarg del que ens venien, però cada vegada és pitjor, cada vegada pinta pitjor. No tinc la resposta màgica, però és evident, repeteixo...
No, ni tu ni ningú, Dani.
Repeteixo que ho he dit moltes vegades, que té molta sort, i no és sort, és encert i s'ho ha currat i tal, però vull dir, ha fet molt bé la porta de tocar bé la tecla de l'entrenador, la tecla de Hansi Flick, perquè tota la resta de tecles que ha tocat aquesta directiva en aquesta segona etapa no sonen, cap sona. Ara, la de Flick sona tan bé que tapa totes les altres.
Veus el Gamper al Camp Nou, Jordi, o et costa també?
Bueno, aquesta és la gran pregunta. Més enllà, jo crec que a mitjans de setembre sí que es tornarà, perquè pràcticament perquè no es pot imaginar una altra cosa, per tema de palanques, per tema de diners, per tema d'ingressos, però clar, la gran pregunta és si es podrà arribar a fer gran per a principis d'agost, que jo suposo que sí que s'haurà de fer.
Sí. No sé. En fi, no ho sé, ja ho veurem, però sempre quan la porta i qualsevol persona del club es refereixen a aquest assumpte, sempre posen, si no hi ha imponderable, sempre hi ha un condicionant.
Sí.
I en fi, veurem quan pot tornar el Barça al Camp Nou, que tenim tots moltes ganes, però la data fixada encara no està. En fi, fa molta calor, això vol dir que hem de començar a parlar de Mercato, Dani.
Sí.
Hem anat ara fins a Barranquilla per parlar de Luis Díaz, que jo no sé si és una operació que tu veus impossible o veus alguna possibilitat que es pugui fer.
A mi em sembla la més difícil de totes les que han sonat. Quan es parla de l'extrem, es parla de Rashford Es parla fins i tot, tot i que ara estem mig ofesos i està mig descartat i tal, però es torna a parlar de Nico Williams, mm. i jo crec que qualsevol d'aquests dos és més fàcil, és molt més assequible que Luis Díaz, però no pel gol que va fer l'altre dia, que és un golaç, sinó perquè simplement és un jugador que està al Liverpool i que té un preu... Si per pagar els 25 milions a la clàusula de Joan García estem fent malabarismes, jo no sé què haurà de fer el club si vol pagar 70-80 per Luis Díaz. Per tant, jo veig més fàcil que el Barça fitxi a Rashford o fins i tot fitxi, encara que estiguin mig enfadats de cara a la galeria, Nico Williams, que fitxi Luis Díaz.
Jordi, impossible o factible?
Jo no, al Barça és difícil dir que una cosa és impossible. Ara bé, més enllà de l'aspecte econòmic i d'encaix, és que ho veig complicat i ho veig estrany fins i tot perquè l'excusa és perquè no juguin tots els partits, per exemple, Rafinha i Lamine Yamal, i bueno, contra el Eibar, el Saragossa, bueno, la Copa, no? El Saragossa seria, però vull dir, contra el Getafe i contra Rayo Vallecano ja jugaré jo. Però el dia del Bayern de Múnich, a veure qui deixes a la banqueta, eh? A veure qui deixaràs a la banqueta aquells dies. Jo per això no acabo de veure tan clar el fitxatge d'un Luis Díaz en aquest sentit. No m'acaba de quadrar, per molt que vingui a dir-me.
Sí, home, és que Dani, el perfil d'aquest jugador no és un futbolista per donar descans a Rafinha i Yamal. És un potencial titular.
Si tu vols un suplent, l'únic dels tres que et val és Rashford. Jo crec que Rashford no et muntarà cap pollastre si un dia no juga i un altre dia juga Rafinha i juga ell, o juga Lamine o juga ell, però Nico Williams i en aquest cas Luis Díaz, jo estic d'acord. Vull dir, no vindran a portar-li l'aigua a Rafinha i netejar-li les botes a Lamine Yamal, voldran ser titular. Clar.
Sí, clar. Perquè
us en recordeu del Larsson?
Sí.
Jo és que quan va sortir el nom del Perisic, el primer que va ser pensar en el Larsson.
Sí.
I per mi seria ideal. Vull dir, per mi és que seria un fitxatge ideal, perquè aquest sí que seria un futbolista per durar descans i que tindria clar on va. Tindria clar on va, com va tenir en el seu moment Larsson. Que sigui més factible o no, a més és molt més econòmic i és molt més adaptable a la idea del Barça. Però, bueno, clar, això ja hi ha gent que en sap bastant més que jo.
Sí. Perquè en el cas de Nico Williams, Dani, tu tornaries a intentar-ho o ha passat el tren?
És que aquí el tema, diguéssim, el que ho canvia tot és la temporada de Rafinha. Perquè és que si Rafinha hagués fet una temporada com l'anterior, va estar claríssim. Fitxes a Nico Williams i Rafinha o el vens o el tens de suplent per fer això que diem que volem que faci Rashford o Luis Díaz. Però clar, Rafinha fent una temporada de pilota d'or. Què faràs? Sí, jo estic encantat que el Barça fitxi Nico Williams, però llavors què fas? Juguen Nico i Lamine i tens els extrems de la selecció espanyola. Jo encantat, però Rafinha no. És molt complicat l'encaix, però si la pregunta és si a mi m'agradaria que Nico Williams jugués al Barça, sí, a mi m'encantaria que Nico Williams jugués al Barça.
Sí. Tu tornaries a intentar-ho, Jordi?
Jo no. No. Però ja et dic, això és una qüestió molt personal, però és pel que deia fa un moment el Dani, no? Perquè no vinc a portar, ni li vinc a portar l'aigua a un ni a rentar-li les botes a l'altre. I encaixar-ho tot aquí és molt complicat. I si vols jugar amb tots, llavors tens que retocar l'equip i retocar el mig del camp, que no sé si estarem d'acord amb que és una zona de l'equip perfecta. Vull dir que fins i tot està sobrepoblada, no? Està sobrepoblada, no faràs encaixos d'aquest tipus. Jo és que no ho veig, no, la veritat és que no ho veig.
Sí. I a veure com es resol el tema de la porteria, el tema de Ter Stegen, Dani, que en fi, no sé si algú li dirà de forma frontal què esperen d'ell, o entrarem en una fase de guerra freda, no? També podria ser.
Jo crec que li poden dir de forma frontal, però el tema és el que faci ell. És que ell no, o sigui, no cal que ningú li digui de forma frontal. Jo, si tu ets Ter Stegen i veus que t'has recuperat d'una operació, que el Barça, el teu equip ha fet una de les millors temporades de futbol dels últims 10 anys, ha guanyat una Lliga, una Supercopa, una Copa, i ha arribat a unes semis de Champions sense tu, que no és culpa teva, perquè tu no tens cap culpa, tu estaves lesionat, però si ha fet tot això sense tu i ara fitxa un porter jove de molts anys i li promet la titularitat, és que no cal que t'ho diguin frontalment, jo crec que el missatge s'entén. Ara, aquí Ter Stegen està en el seu dret de em quedo i vull cobrar fins a l'últim euro i d'aquí no em moveu, o me'n vull anar a un altre lloc perquè vull jugar al Mundial. Qualsevol cosa que faci estarà bé, perquè repeteixo, no. Potser es veurà amb els ulls, però si Ter Stegen es vol quedar i pels meus de llonces que em quedo i em pagues tot el que em deus, jo crec que no fa malament. Vull dir, és un treballador exercint el seu dret. Ara, és evident que no partirà com a titular.
Sí, sí, sí. Jordi, com veus aquesta problemàtica, que serà un tema de difícil resolució,
Jo és que el que ha dit el Dani afegeix un altre escenari. Ter Stegen dient em quedo perquè vull lluitar per la titularitat. Ho estem donant tot tan per fet que ens oblidem de qui és Ter Stegen i que fa 4 dies, qui diu 4 dies fa un any, hi havia molta gent que considerava que Ter Stegen era el millor porter de la història del Barça. Vull dir, particularment em sembla que se li està faltant el respecte d'una manera que no mereix. Per molt que caigui més bé o més malament, que ara sembla que Ter Stegen sigui el dimoni, no sigui un bon company i bla, 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 i bla, bla, bla. Jo crec que té tot el dret de quedar-se i lluitar per la porteria. I és que jo no em puc arribar a creure que ningú pugui arribar a pensar que el Flick digui no, el meu titular és Joan Garcia i tu ja pots entrenar com et doni la gana. Vull dir, no m'ho crec, personalment, personalment no m'ho vull creure.
Molt bé, a veure com evoluciona aquest tema, tindrem temps per comentar-ho. De moment, senyors, ho deixem aquí. Dani Senabre, Jordi Blanco, gràcies per estar a Esportscope, estem en contacte,
A vosaltres, una abraçada a tots.
Adéu-siau. Adéu, Jordi, seguim.
Esportscope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Jo sempre dic que Pedri no va jugar un sol minut al futbol professional abans de firmar pel Barça. S'ha de ser valent i van veure tota la capacitat i el futur que tenia. A més, que era un jugador absolutament fet pel Barça i vam anar per ell.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I 41 minuts de la tarda. Abordem ara la informació de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Soc jo, què tal? Molt bona tarda.
Que és un tema que va apareixent de forma recurrent i avui es torna a parlar de la possible venda del club, en aquest cas a un multimilionari nord-americà.
La grada ha estat una mica light, l'esport ha anat una mica més a fons, és l'estil també del Lluís Miguel Sanz, que és un company, bon company i bon amic, que publica això, que Alan Pace, propietari nascut als Estats Units del Burnley, per exemple, doncs tindria la pamada, la venda de la compra de l'Espanyol per 190 milions, es vol implantar a Espanya, que està en una fase final, que ja s'ha fet la due diligence i que tot està pendent de que hi hagi l'ampliació de capital el 27 de juliol, que arrastra la fase, 38 milions, que s'arribi a la regla de l'1-1, això tan famós que fa el Barça, i així doncs es podrà arribar a la signatura final. Què en sabem nosaltres? El club diu que reconeix l'interès d'aquest grup, però pensen que és un més dels que han preguntat.
No ho donen per un procés que estigui tant en fase terminal.
No, ni molt menys. Mm. En qualsevol cas, no és immediat. Aquestes coses van més lentament. Això passarà com sempre, és a dir, un dia, al matí, rebrem un mail i dient l'Espanyol acaba de canviar de propietari, tal, i aleshores t'enteraràs com ens vam enterar el dia que va comprar Chen. El dia que vingui algú amb diners de veritat i els posi davant del senyor Chen, que està a la Xina, i posi els diners que vol. Alan Pace, un altre més, estarem atents, evidentment, perquè els companys han de tenir bona informació. Mercato,
va.
Va, vinga, que t'agrada això. Parlant de porters, Joan Garcia fitxa pel Barça, ja saps, no?
Bueno, quan el Barça pagui la clàusula.
Això. No ha signat dos vegades, perquè clar, si signa doble contracte, a veure si tindrem un lío aquí, però bueno, no. Des de Bilbao publiquen...
Quan el Barça pagui la clàusula, després...
Signarà. Sí. Des de Bilbao publiquen que l'Espanyol vol Julen Agirrezabala, el suplent de Julen Simón.
Julen.
24 anys, bon porter, que han demanat per ell, preguntat per ell, al València i l'Espanyol. I que l'Espanyol s'avindria al que vol l'Atlètic, que és una sessió a pèl, sense opció de compra ni res. A mi em fa l'efecte que em quadra això.
Pot anar endavant.
Em quadra, sí. Tenint en compte que Fortuño és el suplent de l'any que ve, Pacheco se l'hauria de buscar una sortida perquè cobra molta pasta, l'Espanyol ha de fitxar algú, ja sigui a Julen, a Leo Román, a Dimitrovic o el que tu vulguis. El comiat del dia, Sergi Gómez, un grande, d'Arenys de Mar, 33 anys, format a Can Barça, 4 temporades com a perico, 106 partits de blanquiblau, 2 golets, ha estat important sobretot per fer vestidor aquesta temporada. Se'n va d'aquí com un perico més.
I jo el que no coneixia era el sentiment perico. Al final era un sentiment que he pogut veure i percebre que es porta dins, que es transmet de pares a fills. El meu poble ha descobert, des que estic a l'Espanyol, infinites persones que són de l'Espanyol i que no ho sabia. No? Llavors, això és molt bonic perquè moltes vegades és fàcil, no?, ser d'un equip. Et porta la corrent i vas cap allà. No? Però molt content d'haver format part de la història d'aquest club i d'haver-me empapat d'aquest sentiment.
Va acabar jugant uns minutets l'últim dia, una mica doncs, gràcies als serveis prestats de Sergi Gómez per part d'un Manolo González, del que parla meravelles.
Molt agraït per les paraules del míster, i és un amor recíproc, no? Al final es va ficar la capa de superheroi, no? De pujar l'equip a primera, tornar-lo on es mereix, i evidentment doncs, mantenir-lo un any més a primera, no? I crec que tant ell com el seu staff ha fet un gran treball i s'ho mereix perquè ha viscut molts anys al futbol dur, categories inferiors. Crec que tenim que estar molt agraïts a l'entrenador, al seu staff, al temps que duri, espero que sigui molts anys.
Segur que serà molts anys i segur que Sergi Gómez allà on jugui l'idea estupendament. Un altre que acaba contracte és Brian Olivan, el situen al Sevilla. He vist coses més estranyes en el futbol.
Així ve l'actualitat en blanc i blau. Ara un apunt al Girona també en clau Mercato. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Perquè el Girona busca davanter i sona Ferran Jutglà.
Sí, el davanter català de Sant Joan de Vilatorta, de 26 anys, del Bruges, està a Bèlgica des del 2022. Ell entén que ja ha acabat aquesta etapa a Bèlgica, vol tornar a jugar a Espanya, però també és cert que hi ha molts equips interessats. S'ha parlat del Sevilla, s'ha parlat del Villarreal, s'ha parlat inclús de la Reial Societat, i el Girona el que sí que sabem és que ha preguntat per ell, perquè una de les prioritats del Girona de cara a la temporada vinent és comprar gol. Recorda que Estuani ha acabat amb 11 gols com a màxim golejador del Girona, per darrere Abel Ruiz amb 4, Miovski amb 2 gols. O sigui que necessita comprar gol al Girona. Li queda un any de contracte a Ferran Jutglà, vol sortir, no tindràs un jugador que no vol continuar, però parlen de 10-15 milions d'euros, que em sembla un preu excessiu, gairebé a la part alta de la forquilla seria el que va pagar el Girona per Asprilla l'estiu passat. O sigui que veurem si finalment es fa aquesta operació. També em diuen que a Ferran Jutglà aquesta opció del Girona, sobretot per l'estil de Mitchell i per l'entrenador que té, li agrada, seria tornar a casa, un jugador sortit del Futbol Club Barcelona, entre altres. És cert que va passar per l'Espanyol, però va estar al Barcelona, on es va donar a conèixer i que sempre ha fet gols. I apunta un altre nom, que l'oracle dels fitxatges, Fabrizio Romano, ja n'ha parlat d'ell. Durant la temporada s'ha parlat. És un noruec, 18 anys, migcampista, mig Europa al vol. Es diu Nippon. I aquí entraria el City. Què passa? Que el City no pot cedir jugadors al Girona fins al gener de l'any vinent, de 2026. Veurem si es fa aquesta operació, però hauria de comprar, per exemple, el City una part del futbolista i el Girona una altra part del futbolista, i després ja ens entendrem. A Echeverri se l'ha endut Guardiola al Mundialet, que volia tancar els fitxatges o com a mínim el grup de jugadors que tindrà de cara a la temporada vinent abans del Mundialet. Jutglà i Nippon, a sobre de la taula de treball de Quique Cárcel.
Apuntat està. El Barça femení s'ha fet oficial. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
La sortida d'Ingrid Engen.
Era un secret a veus després de deixar una de les imatges de la final de la Copa de la Reina. Engen no va poder evitar les llàgrimes quan va deixar el terreny de joc, conscient que havia jugat el seu últim partit amb la samarreta del Barça. Ara ja és oficial, la jugadora noruega deixa el conjunt blaugrana després de 4 temporades i 13 títols, on hi destaquen 2 Champions. Acaba el contracte el 30 de juny, no renovarà i el seu futur passa per l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez. Carta de comiat molt emotiva d'Engen, els culers, i amb una dedicatòria molt especial a Mapi León. Ha donat les gràcies gràcies per tot l'amor i el suport a l'afició i acaba amb uns culers, sempre us portaré al cor. Moltes gràcies per tot, visca el Barça. Ara la segona carpeta per tancar del conjunt blaugrana és l'arribada de la defensa catalana del City, Laia Alexandri, que tornarà al Barça 8 anys després.
Molt bé, tancarem futbol amb un apunt de Primera Federació. Hola Gil, bona tarda.
Hey, David Jori, bona tarda.
Com sabeu, ha pujat a Primera Federació l'Europa, però el Nou Sardenya no té gespa natural i això, Gil, és un problema.
Sí, és un problema, perquè sobretot és un problema perquè per la moratòria, per canviar aquesta gespa artificial per una gespa natural. Dimarts va haver-hi a Madrid la benvinguda a l'Europa i a la resta d'equips que havien pujat de categoria com a nous equips de la primera REF. Rafael Lozano, el president de la federació, va acollir en primera persona l'expedició de l'Europa que conformaven Vicenç Martí, el vicepresident escapulat, acompanyat de David Escudé, el regidor d'Esports de l'Ajuntament. Allà l'Europa va exposar el que tothom sap, que no hi ha a Barcelona un terreny de gespa natural que pugui acollir a l'Europa aquest any que necessitaria l'Europa per canviar la gespa. La reglamentació actual són 6 mesos per passar de gespa artificial a gespa natural. Aquests 6 mesos són insuficients, va explicar Escudé, per canviar la gespa del Nou Sardenya i no hi ha un recinte alternatiu. Per tant, tot va quedar ajornat fins a la reunió de la comissió delegada a finals de la setmana vinent, sense data tancada fixada en el calendari, però en principi per finals de la setmana vinent, per veure què passa amb l'Europa i l'Arenas de Getxo, que té una situació similar a la del conjunt de Gràcia. En paraules per Esports Cope, el vicepresident Vicenç Martí diu que, com a mínim, van trobar en Lozano el reconeixement de que aquesta situació s'aniria repetint conforme vagi passant el temps i les temporades.
El mateix president, el senyor Lozano, pues, bàsicament entenia i fins i tot ell va comentar, diguéssim, a tots els membres que hi havia de la comissió de treball que és algo com que ja comença a ser massa repetitiu i que en algun moment s'haurien de replantejar. Quan és aquest moment? Doncs, pues, òbviament, no és una decisió, diguéssim, de la nostra competència com a Club Esportiu Europa, sinó és una decisió més de la federació, no? I dels òrgans de lo que és la federació, però saben que cada any s'hi trobaran.
Això sí, Martí ens ha reiterat una vegada més que, sigui com sigui, l'Europa no renunciarà a la plaça i arrencarà la Lliga a Primera REF.
No ho contemplem de cap de les maneres, de tot el, com tu dius, el full de ruta que tenim traçat i que anem cremant etapes, et diria que ja està, etapa cremada i anirem cremant les diferents etapes, està clar.
És a dir, sigui com sigui, jugarà a Primera REF la propera temporada.
Això segur.
Per tant, el més fàcil i el més factible seria que la comissió delegada ampliés aquesta moratòria, que passés de 6 mesos a un any.
Perfecte, 9 minuts i arribem a les 4 de la tarda. Fins aquí el futbol, una pausa i després ens espera el protagonista del Barça de Futbol Sala.
32 equipos, un nuevo campeonato. El fútbol estrena formato. Y en COPE.
Bueno, esto va a empezar, Manolo.
Ya estamos preparados para contártelo.
¿Quién me llama?
La cobertura más completa del primer mundial de clubes de la historia. Todos los partidos de los equipos españoles y cada día el mejor de la jornada. En tiempo de juego con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y junto a ellos Rubén Martín y todo el equipo de comentaristas de COPE.
¡Viva el fútbol!
El partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas.
Del 14 de junio al 13 de julio, en directo desde Estados Unidos, el Mundial de Clubes en COPE.
Contestar a un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Oye, para los que tenemos jardín, ¿existe una alarma que pueda protegernos si saltan la valla?
Claro que sí. La alarma de Securitas Direct con sus nuevos detectores de exterior. Si alguien se cuela en el jardín, identificamos con inteligencia artificial si es un intruso para avisar a la policía de inmediato.
Pero mi perro está siempre fuera. ¿Saltará la alarma?
¡Qué va! Nuestros detectores distinguen entre animales y personas.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
El Barça de futbol sala que juga demà a la pista del Palma, l'accés a la final de la Lliga. Tenim el blaugrana Pito. Pito, hola, buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Preparado para la batalla de mañana? Que esto, Pito, es como una final antes de la final, ¿eh?
Sí, sí, estamos preparando. Salimos de entreno ahora y a ver qué tal mañana. Pero estoy confiante en nuestro equipo y a ver qué pasa.
Bueno, es un partido de máxima dificultad, Pito. Seguro que sabéis que no ha ganado nadie en Palma esta temporada, ¿eh?
Sí, sí, un partido muy duro. Ellos están invictos ahí en su cancha. Pero bueno, no hay mejor sitio para deshacer eso, ¿no? Una plaza ahí en la final, ganando ahí y ganando en su casa, que nadie ganó. Entonces, yo creo que es un partido muy duro, tenemos que estar 100% enchufados, a ver qué va a pasar. Y como has dicho antes, confío 100% en nuestro equipo y vamos a darlo todo ahí.
Sí, ellos ganaron el primer partido 4-2, vosotros en el Palau 4-3, resultados muy ajustados. Da la sensación de que esto, Pito, se puede decir por detalles, ¿eh?
Sí, sí, seguramente que va a ser así. Aquí en Palau llevamos 3 gols de balón parado. Yo creo que eso tenemos que estar un poco más atentos. Pero bueno, como te has dicho, ese es puntito clave ahí que va a cambiar el partido.
Sí, ellos son un equipo muy incómodo, ¿no, Pito? Porque es un equipo que tú le puedes estar dominando y tal, pero ellos con poco te hacen daño, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que ellos ya están con una experiencia muy grande ahí, están jugando campeonatos importantes, ganaron 3 veces la Champions y eso da una experiencia, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos esa experiencia y por eso que hablamos de los detalles. Y esto que en el final va a marcar la diferencia.
Sí, es curioso que ellos, es verdad, que han ganado 3 veces la Champions, pero en cambio no han ganado ningún título en España.
Y espero que así siga, ¿no? Que mañana nosotros podemos pasar y ellos ahí con la Champions.
Sí. Oye, vosotros sentís la presión, Pito, de además de competir por intentar estar en la final y ganar la Liga, la presión de que la temporada pasada solo se ganó la Copa de España, de que si no ganáis la Liga este año sería una temporada sin títulos y que además si no ganáis la Liga, Pito, no vais a la Champions el año que viene. Es presión, ¿no?
Sí, sí, mucha presión, pero estamos preparados para eso. Como te has dicho, ganamos solo un título temporada pasada y esta temporada nada. Entonces tenemos que darle a todo porque si no se acaba ya una temporada muy decepcionante.
Bueno, esperemos que no, que ganéis mañana, que juguéis la final y la ganéis también. El otro día metiste 2 goles, Pito, te has guardado algunos para mañana, ¿no? ¿O qué?
Sí, sí, ahí fallé doble penalti para hacer ese golito mañana.
Vale, pues mañana entran seguro. Pito, gracias por atendernos, mucha suerte, ¿eh?
Venga, muchas gracias, vamos por ellos.
Anem ara al bàsquet, Albert, que hi ha notícia a Girona. Es fusionen el bàsquet Girona i l'Uni.
Sí, fa temps que es parla, es va intentar ara fa un any i serà oficial el dimecres de la setmana vinent en un acte institucional que es farà a Fontajau. El fet és que el bàsquet Girona, que presideix Marc Gasol, i l'Uni Girona, que presideix Cayetano Pérez, es fusionaran perquè hi hagi només un equip a la ciutat de Girona amb conjunts sèniors professionals, perquè recordem que el bàsquet base de l'Uni ja pertany al bàsquet Girona. Què vol dir això? Doncs que la supervivència de l'Uni Girona està garantida. No vol dir que hagin de competir sota el mateix nom. Et poso un exemple. Si el patrocinador Spar vol continuar, que em consta, i li consta també al bàsquet Girona que vol continuar, doncs podrà continuar, però sota la tutela i el paraigües de Marc Gasol. Mateix pavelló, Fontajau, un únic president i integració de part de l'estructura de l'Uni Girona. Al final, insisteixo, permet la supervivència de l'Uni Girona, que recordem, a més, la temporada vinent torna a disputar l'Eurolliga, però serà oficial dimecres a la tarda-vespre, en un acte institucional a Fontajau.
El Madrid va guanyar ahir, eh?
Sí, va guanyar, i bé, 99-81 a l'Unicaja, molt bé València, molt bé el Real Madrid, que han superat les semifinals en el primer partit de forma solvent. Veurem com va el segon, que també es juga perquè tenen el factor pista a València i també a Madrid, però de moment tot apunta, és cert que algú diu que hem de tenir calma i prudència, a una final entre els dos clars favorits en aquestes semifinals, com són el Real Madrid i el València. El vigent campió i el conjunt de Pedro... Atenció, Pedro Martínez, eh?
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
I comença un dels grans esdeveniments esportius de l'any, Quique, el US Open de golf.
Que és el tercer gran, un infernal Oakmont, al camp de Pittsburgh. Dos espanyols només, John Ram, que surten al torn de la tarda, així que el veurem a partir de les 7 i quart. I José Le Ballester, aquest xaval que s'ha fet professional fa 10 dies, ha fitxat per l'IF i ja debuta com a campió del US Open amateur, pot competir i de moment no li estan anant gens bé les coses. 5 més després de 8 forats, posició 71 per un noi que patirà i força. De moment el líder és JJ Spahn, que envia bones senyals de que pot aspirar a guanyar aquest US Open de golf.
Un infern, per què ho dius? Perquè és un camp molt difícil.
És un camp molt difícil, el RAF que està al costat del carrer és d'un pam, i diuen que un hàndicap 18, és a dir, un hàndicap mig en el món del golf, si balla i juga amb el nivell d'aquests professionals, amb condicions, faria una mitja de 150 cops.
Difícil, difícil.
Difícil, difícil.
Gràcies, Sique.
Adéu.
Superstar.
En todos sus viajes por Europa, pues unos le llamaban Alex, otros Arnold, otros Tren, y así que he dicho, mira, lo más sencillo, que me llamen Tren y así todo el mundo lo tiene muy claro.
Tren, no, Trent, acabado en T, no Trent, però bueno.
El Chora podia haver entrevistat a Pito, també.
Va, última hora, Ballori. Sané ja està a Istanbul per signar pel Galatasaray. De Bruyne a Nàpols per marxar al Nàpols. Te'n recordes Imanol al Sevilla? Doncs ja no.
Ah, no.
Suena Jorge Jesús. I Folquí ha renovat pel València per dues temporades.
Les enquestes. En clau Barça, tornaria a intentar Nico Williams? Sí, 68%. En clau Espanyol, bona opció Julen per la porteria? Sí, 73%. En clau Girona, bona opció Ferran Jutlà per la davantera? Sí, 76%. Les 4, seguiu a la Cope, Esports Cope, estem pendents de tot.